Bon dia, com esteu?
Bon dia de boires matinals, núvols baixos i restes de nuvolositat al matí, en general més sol la segona meitat del dia i temperatura màxima que avui puja fins als 20 graus.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 7 de febrer de 2024. Avui a Santa Cristina d'Aro, on vist sortir el sol fa justament 6 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Dimecres s'ha llevat amb restes de la nuvolositat que ens va creuar ahir i també amb la formació de núvols baixos i alguns bancs de boira que redueixen la visibilitat. A diferència d'ahir, avui l'estat del cel anirà millorant amb el pas de les hores i tindrem més sol a la segona meitat de la jornada. Això sí, amb la presència de bandes de núvols alts que estones deixaran el cel parcialment enteranyinat. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar en emissió a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que els pagesos tallen carreteres i convoquen tracturades per protestar per la sequera i per diverses condicions que els afecten. Veurem com evoluciona aquesta segona jornada de vaga que es desenvoluparà al llarg del dia d'avui. A més, també hem de destacar que els opositors de l'abocador de Vaca Morta reclamen que el buidatge definitiu comenci abans de finalitzar el mandat. I també hem de destacar que Palafrugell tindrà una nova nau per gestionar la neteja viària i la recollida de residus. Ho ampliarem tot l'informatiu, però també hem de destacar que avui parlarem amb el president de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, Vicenç Acuña, i a més, com cada dimecres, parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humors un Glob. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem en Ferran. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I també tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
Dit això, comencem el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I com explicàvem, els pagesos tallen carreteres i convoquen diverses tracturades per protestar. Carla.
Les mobilitzacions es van iniciar ahir i s'han allargat durant la nit i està previst que avui facin marxa lenta fins a Barcelona per col·lapsar la capital catalana amb la resta de columnes de protesta. Entre les reclamacions hi ha la rebaixa de la burocràcia i la prohibició de l'entrada de productes des de països de fora de la Unió Europea, perquè creuen que és competència deslleial.
I els opositors de l'abocador de Vaca Morta reclamen que el buidatge definitiu comenci abans de finalitzar el mandat, Paula.
La PAC i els ecologistes reclamen prioritzar els criteris ambientals i protegir les basses de Cursà i Cruïlles.
I Palafrugell tindrà una nova nau per gestionar la neteja viària i la recollida de residus. Ferran.
L'objectiu és que millori logísticament el sistema. Aquestes obres tenen un pressupost aproximat d'1,5 milions d'euros i es posaran en marxa en principi el 2025. Quan estigui en funcionament, l'empresa concessionària de la recollida de residus al municipi comptarà amb una nova seu que millora les seves condicions de treball actuals i on els serà còmode i ràpid tenir la gran majoria de la seva maquinària de neteja viària i recollida. S'ubicarà la nau industrial.
I Meritxell Pérez, directora del CAP de Palamós, va explicar al Supermatí com funciona el nou sistema automatitzat de crida als pacients per les visites programades. Paula.
El nou sistema automatitzat de cridar als pacients de visites programades ja està en funcionament. El principal objectiu és agilitzar els tràmits i les cues d'entrada al centre i alhora garanteix l'anonimat i la confidencialitat dels usuaris.
I Triquell, Les que faltaven i Reina DJ són els artistes que inauguraran el Festival Ítaca, durant l'Ítaca a l'Escala 2024 a la Santa Gresca, que enguany tornarà a ser amb entrada gratuïta a la platja de Riells. Així es consolida l'escenari que el festival va estrenar l'any passat. La cita s'ha concretat pel dissabte 30 de març a partir de 9:45 de la nit i un any més està organitzada per la productora gironina Link Productions i l'Ajuntament de l'Escala. Ampliarem aquesta informació durant l'informatiu. I també hem de destacar que el Festival Salat comptarà amb còmics com Miguel Maldonado, Charlie P o Sílvia Abril en la seva quarta edició. Paula.
El festival, que s'emmarca dins de la programació del Festival Portaferrada, se celebrarà del 5 al 7 de juliol.
I l'Escola Barceló i Mates de Palafrugell obre les seves portes amb diversos tallers.
Durant el febrer preparen activitats de carnaval, gestió emocional, ioga i cantacontes pels infants de 0 a 6 anys i les seves famílies, encara que no estudiïn al centre. La cap d'estudis, Cristina Genó, destaca Ràdio Palafrugell, que cada mes de febrer n'organitzen.
I la Coral Cipsella commemorarà el seu 40è aniversari amb una gran varietat de concerts, Mariona.
La Coral Cipsella ha programat un intens programa concertístic commemoratiu amb diversos actes com la composició From the Bavarian Highlands per cor i orquestra d'Edward Elgar. A més, durant l'any es programaran concerts amb artistes ganxons com Tina Gorina, Ferra Cullell, Jaume Ferrer o Gina Reiner, entre altres. La primera parada serà el 10 de març a l'Auditori de Girona i la cloenda es farà el febrer del 2025 amb un concert de cantaires i antics cantaires de la Coral. Una altra activitat en el seu aniversari serà el pregó de la Festa Major, que es farà el pròxim 31 de juliol.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, i és que hem de destacar el gir de guió dels fiscals del Tribunal Suprem. Finalment han acordat demanar a la Sala Penal que investigui a l'expresident Carles Puigdemont per terrorisme per la causa de Tsunami Democràtic. La majoria de la Junta de Fiscals ha decidit tombar l'informe que havia elaborat el fiscal Álvaro Redondo, que es mostrava en contra del criteri del magistrat Manuel García Castellón i ha imposat el seu criteri. Una decisió que s'ha pres en una reunió tensa que s'ha allargat diverses hores. Ara la Sala Penal és qui té l'última paraula. Veurem com evoluciona tot això. I llavors també hem de destacar el judici de Dani Alves, que la seva exdona, Joana Sanz, diu que l'exfutbolista va arribar a casa begut i ensopegant amb els mobles. I és que la noia que acusa Dani Alves de violació va explicar just després de l'agressió que havia entrat al lavabo voluntàriament, però que després en va voler sortir i ja no va poder. Ho han explicat durant el judici dos treballadors de la discoteca Sutton. Uns testimonis, doncs, que apuntalen l'acusació, i és que la víctima va tenir molt clar des del principi què havia passat. Quan el director de Sutton hi va parlar, va activar el protocol contra agressions sexuals. La noia li va reconèixer que havia entrat en aquell espai apartat amb Alves per voluntat pròpia, però que va voler sortir-ne i no va poder. Veurem si finalment el que explica la seva exdona i diversos amics de l'exfutbolista serveix per reduir la pena, si l'embriaguesa serveix per aplicar aquest atenuant. Llavors hem de destacar que han trobat una persona morta sota la runa de l'edifici esfondrat a Badalona. A aquesta hora el cos de bombers continua treballant per trobar també dues persones desaparegudes més, que tot apunta que eren dins el bloc de pisos que es va enfonsar per dins aquest passat dimarts. Comptant la víctima, es tractaria de dos homes d'uns 30 o 40 anys i una dona d'uns 50. Cap a la mitjanit, els bombers van poder trobar la víctima mortal sota les runes gràcies a la unitat canina. Ara, de moment, continuen buscant les dues persones més que hi havia empadronades a l'edifici. Amb tot, no han pogut identificar la primera persona que han trobat. Veurem com acaba aquesta desgràcia. I abans de començar amb el repàs informatiu, fem una revisió a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Com comença el dia al Baix Empordà i quins són els detalls del temps que farà avui?
Dimecres s'ha llevat amb restes de nuvolositat que ens va creuar ahir i també amb la formació de núvols baixos i alguns bancs de boira que redueixen la visibilitat. A diferència d'ahir, avui l'estat del cel anirà millorant amb el pas de les hores i tindrem més estones de sol la segona meitat de la jornada. Això sí, amb la presència encara de bandes de núvols alts que estones deixaran el cel parcialment entrenyinat. La temperatura puja i si ahir les màximes van quedar en general per sota els 16 graus al Baix Empordà, aquest dimecres el termòmetre assolirà fins als 20 graus de màxima. Dijous la temperatura puja més, amb ambient càlid de fins a 23 graus al migdia i vent entre Garbí i component sud, que bufaran cops de més de 50 km per hora durant la tarda i vespre de dijous.
Doncs veurem a veure si veiem una mica el sol durant el dia d'avui, perquè sembla que aquest cap de setmana ens espera un cap de setmana amb una mica de pluja. Moltíssimes gràcies, Albert, per aquest repàs del temps. I el comentari d'avui ens el porta en Martí Sabrià.
Els pagesos. Ahir dimarts els pagesos i ramaders de tot Catalunya i naturalment els de l'Empordà es van manifestar per reclamar els seus drets més elementals, com són els de guanyar-se la vida amb l'ofici més ancestral d'aquest país. Fa anys que han de lluitar contra tot i tothom per poder viure amb dignitat d'una feina dura i exigent com poques, bé sigui conreant la terra o criant animals. Les polítiques agràries europees que permeten l'entrada de productes extracomunitaris a preus miserables, sense complir cap o ben poques de les exigències sanitàries i d'accessibilitat que ells sí han de complir, generen després preus de intermediació per sota dels costos de producció. També hem de lluitar amb els veïns nouvinguts a la metròpoli, els quals molesta el soroll de l'esquella de les cabres, la pudor dels fems que adoben els camps, o també que cantin els galls de matinada. D'aquesta situació, que acabarà allunyant de l'ofici tots els hereus de les masies de l'Empordà que han resistit la temptació de vendre el mas per fer-hi una luxosa residència d'estiu, de festius o de pandèmies, no en són menys culpables la gent d'aquest rodal. Aquells que compren taronges sense saber d'on venen, pèsols a l'agost i ultracongelats, que es queixen de que un litre d'oli costa 12 euros sense valorar que amb aquesta mateixa ampolla amaneixen el pa amb tomata del sopar durant un mes, i que, en canvi, quan passeja arran de mar amb aquests diners no en fa prou per un parell de gelats que els nens es cruspiran en un tres i no res. Sense els productes dels nostres pagesos, adeu al concepte de la cuina nostrada, de quilòmetre zero, la poc viatjada, adeu a la nostra cuina de sempre. Massa en joc per no fer costat als pocs pagesos que ens queden a l'Empordà. I si fes falta un argument més, podem recordar el que deia Josep Pla referint-se al nostre paisatge. No ens agrada el paisatge feréstec, sinó aquell que ha estat polit per la mà de l'home. Els pagesos també són, doncs, els nostres jardiners. Potser per aquesta banda?
Doncs això, recolzem els pagesos, recolzem els productes de quilòmetre zero i sobretot que no sigui només en aquestes jornades de vaga, sinó que sigui sempre. Moltíssimes gràcies, Martí Sabrià, pel comentari d'avui. I quan falten uns dos minuts per un quart de nou, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I parlant de pagesos, hem de destacar que la pagesia convoca diversos talls a carreteres i tracturades, a més de marxes lentes, per denunciar la seva situació i demanar millores. Reclamen menys burocràcia i la prohibició d'entrada de productes de fora de la Unió Europea si no compleixen les mateixes condicions que els d'aquí, perquè ho podrien considerar competència deslleial. Tots els detalls, Carla.
Les mobilitzacions van començar ahir al matí. A 8:15 va haver-hi una marxa lenta de tractors a l'altura de la Pera que anaven cap a la protesta que va haver-hi a Girona a 8:15. En altres pobles del Baix Empordà, com Verges, també va haver-hi talls de carretera i marxes lentes. Les protestes a Girona van arrencar a 8:00 tallant l'Avinguda de França i l'Avinguda Josep Tarradellas. Seguidament, els pagesos van col·lapsar al centre de Girona de camí a la seu de la Generalitat. Allà, dues pageses van llegir un manifest. Seguidament, les protestes es van traslladar a l'AP7 i a la Nacional 2 a l'altura de Medinyà. Allà, a 2:15 del migdia, els pagesos van tallar la circulació de les dues vies en els dos sentits amb els tractors i branques d'arbustos. Durant la tarda van decidir, juntament amb les assemblees de la resta de protestes mobilitzades arreu del país, que es quedaven a tallar l'AP7 durant tota la nit, allargant així la jornada de protestes. Avui baixaran a Barcelona fent marxa lenta, on es trobaran amb la resta de columnes de pagesos mobilitzats per col·lapsar la capital catalana per reclamar una sèrie de millores pel sector.
I quins són aquests motius pels quals hi ha les protestes arreu del país?
Entre les protestes dels pagesos s'hi troben els elevats costos de producció, els preus que se'ls paguen o els efectes de la sequera, però un dels motius que ha fet vessar el got és l'obligatorietat de presentar un quadern de canvi digital, una exigència de la Unió Europea que el sector considera que el govern espanyol ha centrifugat el cost d'aquesta digitalització als productors. A més, entre els motius també s'hi troba l'excés de burocràcia que complica els tràmits administratius i la gestió diària. També reclamen més inversió en el sector i critiquen la falta d'ajudes.
Doncs veurem com evolucionen aquestes protestes al llarg del dia d'avui, tot el que s'allarguin, i veurem com acaben. Moltíssimes gràcies, Carla. I també hem de destacar que la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles, la PAC, i el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius de Catalunya, la CEPA, insten a iniciar el buidatge de l'abocador de Vacamorta abans que finalitzi la legislatura. Dues entitats han participat en l'última sessió de la Comissió de Seguiment i han valorat de manera positiva l'execució de la sentència. Tot i això, reclamen que els facin arribar els informes dels resultats de les analítiques de la caracterització dels materials i el calendari d'execució dels treballs. Què més en sabem, Paula?
A més, instant a començar el buidatge abans no acabi aquesta legislatura i poder participar en el plec de condicions per a l'adjudicació del projecte de buidat total. L'Agència de Residus de Catalunya va anunciar a mitjans de desembre que preveien que el buidatge definitiu comencés a principis del 2025 i que el pla de pilot engegat fa un any amb la retirada de les primeres 20.000 tones de residus s'acabés al març. Els ecologistes també reivindiquen que l'adjudicació no es faci només considerant el preu més baix, sinó que es tingui en compte aquella empresa que aporti les millors garanties de recuperació dels materials, de seguretat o de prevenció d'impactes al medi i la salut, entre d'altres. En aquest sentit, demanen que no es repeteixi la situació que s'està donant amb el buidatge parcial a càrrec d'una filial de l'empresa que va omplir l'abocador. A més, insisteixen a la Generalitat que concreti com pensa demanar les responsabilitats a qui van permetre que s'autoritzés l'abocador i que el projecte total inclogui el de recuperació i restauració de la zona de Cruïlles, afectada per les obres de construcció de l'abocador. A la darrera reunió, a més, van demanar explicacions sobre les expropiacions que s'han hagut de planificar per poder restaurar les dues basses de Corçà i reclamant que mentre es buida l'abocador es protegeixen les 6 basses que queden a Corçà i Cruïlles. Per consolidar aquesta protecció també demanen que es retornin les bases de Cruïlles a l'inventari de zones humides de Catalunya, d'on es van excloure l'any 2001. En aquest sentit, demanen una actuació global en 3 fases per no deixar-ho tot dilatat en el temps fins que s'acabi de buidar l'abocador.
I l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat inicialment un projecte per construir una nova nau de serveis de residus i neteja viària municipal. L'objectiu és que millori logísticament el sistema. Aquestes obres tenen un pressupost aproximat d'1,5 milions d'euros i es posarà en marxa a principi del 2025. Ferran.
Quan estigui en funcionament, l'empresa concessionària de la recollida de residus al municipi comptarà amb una nova seu que millora les seves condicions de treball actuals i on el serà còmode i ràpid tenir la gran majoria de la seva maquinària de neteja viària i recollida. Aquesta nova seu s'ubicarà a la zona industrial. La instal·lació, que serà d'uns 60 per 22 metres, inclou un edifici d'oficines centrals i zona de vestuaris pels treballadors, un hangar per vehicles sota cobert i un espai de taller mecànic de reparacions i magatzem de recanvis. Disposa d'un espai exterior per al rentat de vehicles i també les maniobres de logística de la recollida. Es preveu la instal·lació de panells solars fotovoltaics per l'autoconsum, que podran cobrir parcialment la demanda energètica dels serveis centrals i la recàrrega de nous vehicles elèctrics que s'incorporaran al nou contracte de residus. Així mateix, es preveu la construcció d'un punt net de residus, un espai on els usuaris domèstics podran portar els residus municipals que no s'hagin pogut recollir amb el sistema de porta a porta i que actuarà alhora com a mini deixalleria municipal.
I el nou sistema de crida automatitzat dels pacients de visites programades al Centre d'Atenció Primària de Palamós ja està en funcionament. El principal objectiu d'aquest nou sistema és agilitzar els tràmits i les cues d'entrada al centre. A més, garanteix l'anonimat i la confidencialitat dels usuaris. Paula, què més en sabem?
Meritxell Pérez, directora del CAP de Palamós, ha explicat a l'entrevista del Supermatí com aquest sistema es basa en un tòtem a l'entrada que imprimeix un tiquet amb la informació de la consulta i el centre està equipat amb 8 pantalles perquè els usuaris puguin estar informats.
I la idea és organitzar una mica el moviment per dins del CAP, de forma que els pacients puguin trobar fàcilment la consulta a la que s'han de dirigir sense haver d'adreçar-se al taulell, evitar cues...
A l'entrada del centre d'atenció primària hi ha situada una màquina, el tòtem, que imprimeix el paper amb els detalls de la consulta i després el pacient espera i les pantalles de la sala avisen quan és el seu torn de manera anònima.
Tot ho arribes i abans d'arribar al taulell ja hi ha una màquina, igual que les que trobem als hospitals, on introdueixes la teva targeta o poses el teu número de targeta o de DNI, et treu un tiquet i amb aquest tiquet tu ja pots anar a seure a la sala d'espera a prop de la porta on t'indica, que segurament serà en aquella mateixa porta on et diuen, i llavors tu confirma per les pantalles, un cop sigui el teu torn, un cop ja puguis passar i ja sigui la teva hora, et confirma que ja és el teu torn, que ja pots passar a la consulta que t'indica el paper i a la mateixa pantalla et confirma una altra vegada la porta que és.
En els primers mesos de funcionament ja es pot veure una millora en les cues del centre. Els pacients s'informen a la màquina principal i sempre que no hi hagi cap dubte es pot fer sense haver de passar pel taulell. Aquest projecte porta en prova diversos mesos, però pretén que aquest nou sistema d'avís de visites programades es pugui implementar arreu de la comarca.
I hem de destacar que a Triquell les que faltaven i Reina DJ són els artistes que inauguraran el Festival Ítaca durant l'Ítaca a l'Escala 2024 a la Santa Gresca, que enguany tornarà a ser amb entrada gratuïta a la platja de Riells. Així es consolida l'escenari que el festival va estrenar l'any passat. La cita s'ha concretat pel dissabte 30 de març a partir de 9:45 de la nit i un any més està organitzada per la productora gironina Link Productions i l'Ajuntament de l'Escala. I és que l'artista que encapçala el cartell, Triquell, és un dels noms més coneguts de la nova fornada de músics catalans que es van donar a conèixer a través del talent show de TV3 Eufòria. Després d'actuar l'any passat a l'Estartit en el marc del festival Ítaca, Cesfuentes Triquell torna a passar pel festival per repassar el seu disc de debut entre Fluids i el seu nou EP que acaba de publicar, FOMO.
Sí que és veritat que cada EP, àlbum, single m'agrada doncs, partir de punts diferents per no repetir-me a mi mateix i amb fórmules, però, i que el directe en si ja és bastant experimental en el sentit de que a la que ja sentim que portem una energia acumulada durant 5-10 minuts ens agrada canviar-la, no? I és arriscat però és maco i ens ho passem bé perquè és un directe que té una mica de tot el que ens ha anat passant i el que vindrà i trauré abans de que passi potser, no ho sé, abans o durant o després, no sé quan trauré alguna cosa, però pretenc que no sigui el mateix que, saps? Pretenc no entrar en una zona de confort, perquè si no sóc jo el primer que la pateix, saps?
I el cantant de Barcelona compartirà escenari amb una de les propostes més festives del moment, les que faltaven, la jove banda de versions formada per 8 noies. La posada en escena de la banda combina la música, la dansa i altres elements artístics i, tal com el seu nom indica, donen veu i visibilitzen la presència femenina sobre l'escenari dins un sector de la música ocupat majoritàriament per homes. Les que faltaven vindran a l'Escala per fer entendre per què són en boca de tothom amb un repertori íntegrament femení demostrant que les dones també fan música festiva. I per acabar d'adobar la vetllada a la platja de Riells, tampoc hi faltarà una de les DJs del moment, Reina DJ. Amb denominació d'origen empordanesa, la punxa discos figuerenca animarà la vetllada amb la seva música eclèctica i ballable. El director del festival, Fran Arnau, reconeix que el festival ha crescut molt durant les darreres edicions. Destaca que la intenció ha estat mantenir uns preus populars i la gratuïtat en el primer esdeveniment del festival.
El festival és eminentment popular, ho volem que sempre ho sigui. Normalment primem, diguéssim, el que pugui venir la gent al negoci, dins de que també evidentment vivim d'això i hem d'apostar pel tema, i abans els preus són molt, molt populars. Aquest és l'inici, és com l'obertura del festival. Nosaltres ens quadrava molt bé que comencéssim gratuïtament perquè tothom vingui i es conegui i faci també com una acció de comunicació, i la resta de les entrades també, el preu que estan, suposo que també és un dels motius pel que estiguin funcionant també.
L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha destacat que la platja de Riells és un espai ideal per acollir la Santa Gresca de l'Ítaca, que més serveix per programar activitats fora de temporada al municipi. Josep Bofill ha afegit que la data, els artistes que hi participen i la gratuïtat són factors que fan molt atractius aquest festival. A més de presentar aquests tres artistes que actuaran a l'Escala, el festival encara a la recta final per donar a conèixer tota la programació. Pel que fa a l'Ítaca Sant Joan 2024, la cita més multitudinària del festival, a la platja de l'Estartit ja ha completat el 35% del seu aforament. I canviem de festival perquè el festival d'humor salat a Sant Feliu de Guíxols celebra la seva quarta edició amb grans noms de la comèdia com Miguel Maldonado, Charlie Pi, Facu Díaz o Sílvia Abril. El festival, que s'emmarca dins la programació del Portaferrada, se celebrarà del 5 al 7 de juliol. Durant aquest cap de setmana, la localitat serà l'epicentre de l'escena còmica amb un cartell molt atractiu i activitats complementàries com actuacions al carrer, taules rodones, entre molts d'altres, que el converteixen en un dels principals festivals de l'humor del país. Carla.
El 5 de juliol visitaran el municipi Àngel Martín en Punto para los Locos, el Guíxols Arena. A més, la sala de Las Vegas comptarà amb Tinder Sorpresa d'en Déu Casanova. I Charlie P estarà a l'Auditori Narcís Mas Ferrer per presentar Mamacita. El dissabte 6 serà el torn de Xavi Francesca a la sala Las Vegas amb Escòcia. I a Facu Díaz i Miguel Maldonado presentaran Por fin juntos al Guíxols Arena. El diumenge 7 de juliol, Anna Morgadés, Sílvia Abril, David Cepo i JJ Vaquero compartiran escenari al Guíxols Arena amb Mentes Peligroses, i el Grisson estarà a l'Auditori Narcís Mas Ferrer per presentar En Bucle. Cal recordar que el festival va assolir la xifra de 12.000 espectadors en la passada edició. Les entrades del festival ja es poden comprar aquest dimecres 7 de febrer a partir de les 12 hores a la pàgina web del festival.
I l'Escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell obre les portes amb tallers durant el mes de febrer. Han programat activitats de carnaval, gestió emocional, ioga i contacontes pels infants de 0 a 6 anys i les seves famílies, encara que no estudiïn al centre. La cap d'estudis, Cristina Genó, destaca a Ràdio Palafrugell que cada mes de febrer n'organitza en Ferran.
El primer taller serà de carnaval demà a 17:45 de la tarda. Va dirigit als infants de 0 a 6 anys i prepararan complements per disfressar-se i haurà un servei de canguratge pels germans.
Per fer diferents activitats de carnaval. Es poden fer màscares, es podran fer barrets, corbates, dirigit especialment a nens de 0 a 6 anys, o sigui que seran coses bàsiques i senzilletes.
El divendres 16 de febrer, 15:45 de la tarda, faran una xerrada de gestió i acompanyament per empoderar les famílies a l'educació activa i responsable dels fills. L'impartirà el psicòleg Pau López.
Una mica d'estratègies, família, escola, emocions, bueno, una educació així compartida. Ens farà una xerrada.
El dimarts 20 de febrer, 17:45 de la tarda, el centre Mastimut farà un taller de ioga. Va dirigit a les famílies amb els infants de fins a 6 anys i cal portar roba còmoda. També hi haurà un servei de canguratge pels germans.
S'ha de venir amb roba còmoda, hi haurà dues especialistes i, bueno, ens sorprendran. A veure.
I per acabar, el dimecres 28 de febrer, 17:45 de la tarda, han preparat un taller de cantacontes amb Marina Gil. Combinaran una història amb la veu i la música.
Senyoreta Marina Gil, que és, la tenim nosaltres aquí a l'escola, també de senyoreta, i ens vindrà a fer, doncs, un contacontes, un cantacontes, que ella, bueno, ja la coneixem, tot el poble la coneixem, ella en sap molt.
Bon dia, i avui, mireu, us volem presentar un establiment centenari de la Bisbal d'Empordà, que és la drogueria Ferreny, Can Ferreny de tota la vida. Tal com indica el seu nom, hi venen productes químics, pintures, etc. Però per què hi som aquí, amb un mos un loc? Doncs en fem menció perquè també hi podeu trobar productes d'alimentació, com fruits secs, pasta i espècies de granel, mel, caramels, tés, vins, licors i moltes coses més. Avui parlem amb dues generacions que han donat continuïtat d'aquest fantàstic comerç bisbalenc, que són en Robert, per una banda, i en Marc. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Què és actualment Can Ferreny?
Sí, Can Ferreny és una botiga, senzillament una botiga, però una botiga que té la propietat d'haver sigut la sisena generació que hi treballa i que s'ha sedimentat molta feina, molts esforços, molt enginy i molt saber fer coses que probablement la gent les busca. Encara que semblaria una utopia avui dia, sembla que ser que una botiga així encara fa falta. I d'antic va ser una pastisseria fundada per el besavi, que es deia Ramon, que va venir de Ponent, la família Ferreny ven de Ponent, de cap a Lleida, i es va establir a la Bisbal gràcies a que buscava treball i va trobar-ho aquí mateix a la plaça on hi havia hagut una antiga fàbrica de magnèsia. Aquesta fàbrica de magnèsia, que també era farmàcia, a Can Canals, i ell era un home baixet, li deien en Canaletes, i al principi de Can Ferreny se'n deia Can Canaletes, perquè l'home era baixet, i va començar a muntar una botiga que era pastisseria.
Per tant, al començament, podem dir que va ser ben dolç, en tots els sentits, poder, no?
Sí, era una època que la gent doncs, tenia ganes de treballar i buscava la feina i la va trobar amb una cosa dolça com una pastisseria. I així es va fer, tenia l'obrador aquí, al tercer pis mateix.
Aquí dalt, no?
Aquí, al tercer pis.
Tu havies viscut això, Marc? O estem parlant de fa molt de temps, no?
Jo l'obrador l'havia vist al forn. Jo havia vist el forn de molt petit i anava a jugar de ben petit en el tercer pis. I fins fa pocs anys que s'ha tret aquest forn, no sé, poder fa 25 anys o 30 anys el van treure.
Es va fer obra al tercer pis perquè feia falta. I aquest forn, desgraciadament, l'hem tret. I va ser una llàstima perquè era un forn molt ben fet, d'aquells que pesaven molt i molt, i tant que havien de suportar-ho amb una jassa dalt de tota la teulada. Tot això va fer falta de treure-ho. Recordo haver sentit de l'avi que el seu pare, i ell també ho havia fet, cridava els treballadors que dormien a dalt de tot amb una esquella des del seu dormitori amb una cadena que les tirava.
I això és un despertar agradable,
agradable.
Agradable i...
Encara que fos a les 3 del matí, era un despertar agradable, sí. I es parlaven amb un telèfon de tub. Aquest encara l'he aconseguit jo, d'aquells d'embut.
Sí.
D'embut, embut. I això, doncs, és una cosa curiosíssima, perquè avui dia això ningú ho entén ni saben de què va el temps dels telèfons actuals.
Això estem parlant que...
1975.
Fins al 1920 va ser així.
Sí, va començar, doncs, d'aquesta manera més dolça, i ara, per exemple, doncs, quina relació, perquè no és pas... l'única o no ha estat de les úniques que diguéssim barregen això de productes alimentaris i els de drogueria. Per què això, poder, Marc?
A veure, al principi va començar com a pastisseria, va derivar com a drogueria amb productes químics, doncs, sosa càustica, per productes que en aquell moment del temps servien per fer, per exemple, sabó, servien per fer coses de primera necessitat. I jo crec que la botiga ha anat evolucionant en consonància molt al client. O sigui, és veritat que nosaltres tenim una manera de fer, uns productes que nosaltres creiem que són els que hem d'oferir a la gent, però també és veritat que nosaltres ens escoltem el que la gent ens diu, perquè seria molt, molt absurd que nosaltres volguéssim anar cap a un camí i la gent ens demanés anar cap a un altre, llavors realment la botiga no podria existir, perquè hauríem de tancar perquè la gent ens estaria demanant coses que no tenim.
Així doncs també, un dels secrets segur, pel que estic veient, és o deduint, que és que això està rotllant de conya per l'enclar, sí. Perquè també us escolteu a qui entra per la porta. Que, sí. No, que no, sé, no cal a vegades escoltar-se tothom, perquè també ja sabem poder de tot, eh?
Sí, però que sí, que és una mica això, i nosaltres estar empàticament connectats amb els clients, jo crec que és una dels secrets doncs, que ens està fent aguantar tants anys. El client escoltar nosaltres el client escoltar la nostra recomanació i destacar amb això.
I d'aquí l'Empordà, perquè això també ho cuideu. Teniu, de fet, productes de tot el territori català, que això és fantàstic, però d'aquí a l'Empordà, exactament què podem trobar, per exemple?
aquí els vins, sobretot els vins, que n'hi ha molts i bons. Altra cosa no, perquè no tenim, perquè aquí no hi ha menjar fresc, per dir, que aquí...
Conserves sí, no?
Conserves sí, alguna cosa de conserves. I altra cosa que és com de primària, que ara costa molt de trobar. Per exemple, el safrà es cull per aquí a prop i el venem. Havíem venut fins fa molt poc el presó. El presó és aquella herba que serveix per fer recuits, que la gent la collia de dels pistils de la flor de l'escarxofera borda. I ara s'han fet malbé els marges i aquesta flor no hi és. Però si tornés a ser-hi, el millor recuit no és el que es fa actualment, que és fet amb el quall de la panxa del cabrit quan tot just mama, sinó fet amb el presó, l'herba presonera, el quall vegetal. I aquest sí que feia el recuit bo. I aquí a l'entorn se'n fan de recuits bons. Això seria bo que tinguessin present aquesta gent de fer un conreu, encara que sigui domesticat, d'escarxofera borda i fer el millor recuit del món amb l'escarxofera borda.
Doncs això que supontin Làctics Pouet, Fonteta també i Recuits Nori, perquè això, almenys nosaltres, jo almenys avui ho estic descobrint i no ho sabia. I ara que estem parlant també d'un postre, perquè normalment hi posem la mel o el sucre o res, però ja és allò dolç, i podem venir a buscar aquí ingredients bàsics per fer les postres o dolces típiques, tant de temporada com les de diari, no? Per exemple, els brunyols, els panellets, els flams, les cremes...
Des de matafaluga amb grau en pols, també xaliàndria, que és una espècie que es fa servir molt aquí a l'Empordà. La matafaluga es fa servir per fer els brunyols, és el que en diguem l'anís. Llavors també hi ha midó de blat per fer la crema catalana, per quallar la crema. Que podem trobar també rajolis, que també és un licor poc conegut, però bueno, aquí a la zona el coneixem, és el licor per excel·lència per fer els brunyols.
Bàsicament és per poder-ne menjar més, no?, una mica, perquè és com una mena de digestiu, podríem
per
dir,
per alegrar una mica el pas del brunyol cap a la panxa.
Cap a la panxa.
Sí. O per veure'l directament com a... Ara en diuen estomacal, no? En diuen
exacte,
això, estomacal.
Com aquell, el bonet, no?
Com el bonet, que també és d'aquí.
Aquí també el teniu.
També és d'aquí.
Que ara no es diu estomacal, es diu licor. Perquè l'estomacal es veu que els farmacèutics s'ho han capitalitzat, aquesta paraula d'estomacal. I se'n diu licor bonet. Per cert, que va ser importat d'una fórmula cubana de quan els avis i les avis anaven a Cuba a treballar, no diria fer fortuna, però a treballar. El nostre besavi va ser-hi a Cuba anant i venint amb cabotatge de suro per fer taps i tapar precisament els estomacals i els roms de Cuba. Era de l'altra branca de la família, però curiosament la gent sembla que ens trobem, no? I aquí a l'Empordà tots som entre parents i coneguts.
Una això està bé, home.
Sí.
Agafar el barco i crear amistats, no?
A Cuba i a buscar estomacal i portar-hi suro.
I també veiem que per la gent que doncs, treballa molt la cuina i fa servir utensilis, per exemple, de fusta, veiem que entre molts altres productes de neteja, i això n'hem de parlar perquè mos un glob, per menjar primer ho has de fer. Teniu algun producte per netejar les superfícies o utensilis de cuina, pot ser? El vam veure per aquí.
És que més és modern, això.
El Nunca's Cooking, una cosa així.
El Nunca's Cooking.
Que diuen que està molt bé, això.
El Nunca's Cooking és un oli. És un oli que serveix per nutrir les fustes de treball. Les fustes de treball de la cuina. Això, bàsicament això, no té més. És un oli que és vegetal, que no és tòxic i bueno, serveix per això. Aquestes fustes que comprem tots a les grans superfícies, aquestes de mobiliari.
Exacte.
Sí, que alguna en sabeu vosaltres d'aquesta. Que, ostres, quina oli poso, quina oli poso, okay. Nunca es cuquin.
Molt bé.
Sí.
Per netejar i manteniment de la taula, on es treballa per fer doncs, tots els aliments i els plats. I parlem ara una mica, si us sembla bé, de la botiga com a espai d'interès arquitectònic, perquè és una botiga d'estil modernista, com podeu veure ara. Si us sembla bé, podem anar obrint la paradeta.
Obrim la paradeta,
i així, sí. Doncs, mentre anem sortint, una botiga d'estil modernista que es va robar el 1906. Això
aquesta
és una joia.
Aquesta era el 1906, però antigament hi havia hagut un altre moble que era modernista. Aquest no és modernista, és deco, és art deco. Alguna resta ha quedat de modernisme, però d'ençà de l'incendi de l'any 6, del 1906, es va fer aquest nou format, fet per un decorador de Figueres, curiosament, que també va intervenir molt més llocs i semblava que se'l discutien la gent, que era el millor, no? Va intervenir en diferents llocs. Hi ha alguna motllura, alguna decoració d'aquí, que se la trobem repetida en altres llocs. O sigui que, diguem que l'avi va voler-ho fer bé, a base de bé. Jo penso que ja no era l'avi que ja podia ser mort, sinó era la seva dona, la vídua, que va voler tirar-ho endavant, malgrat tot, després de l'incendi, i de la mort del besavi, que era una cosa quasi bé, al mateix temps.
Déu-n'hi-do. Us sembla si anem a fora? Perquè si això és maco, a fora, doncs és maco un bon tros, si sortim. Això després podreu recuperar el vídeo a xarxes. I ara, doncs, ens trobem a fora, toquen les campanes... I llavors, doncs, què hi trobem aquí? L'aparador?
Aquest aparador, home, és un conjunt d'aparadors, que tot plegat és una joia, que per cert l'hem restaurada ara fa poc, l'hem conservada fidelment, tal com havia sigut originalment, i això, doncs, mira, ens assegura una temporada llarga més que pugui ser utilitzada, tal com fins ara, i cada aparador té la seva...
seva temàtica.
La seva temàtica i tot plegat fa la veritat. I el rètol, per exemple, és fet amb estil deco, aquestes lletres amb full d'or, són magnífiques, i la vela, i el marbre, i tot plegat.
Tot plegat és una joia, no? Sí. Pels bisbalencs i pels establiments doncs, amb solera i en aquest cas amb més de 100 anys d'història. Marc, què et sembla si acomiadem la secció recomanant alguns vins? Perquè en teniu, d'una marca concreta, en teniu diferents.
Bueno, jo crec que un vi molt, molt encertat és el vi Piteus de Sant Llorenç de Morunys, uh-huh. una gent que ho fan des del moment de plantar el cep fins al moment de veïmar, fins al moment de fer... Ho fan supercasolanament, és una mateixa família, ens agrada defensar doncs, una mica
aquest
també
tipus
aquest tipus de producte com nosaltres, que familiarment han fet pujar el producte a l'aire. I, bueno, és un vi bo, tenen diferents tipus de vi, rosat, blanc...
Escomosos, també.
Sí, de preu no és cap preu, cap disbarat de preu.
Cosa que es pot pagar.
I bueno, doncs també tenen vins així una mica especials. Vins
com el vi de pou.
El vi de pou.
Exacte.
Posen l'ampolla dins el pou per fer el procés de...
Per fer la criança,
sí,
no?
Sí,
això,
sí,
sí. El Mateu va ser fet per una observació que havia fet ell, en Piteus, anant a vendre arrosos, que en aquell moment s'havien descobert un vaixell romà a dins de la badia d'arrosos, i varen veure que hi havia vins excel·lents que havien passat 2.000 anys allà sota mar.
Caram.
I va dir, home, això podem servir a mi. I va començar a posar el vi, una fracció del seu vi, al pou, i va veure que millorava.
Fantàstic. Sí. Home, doncs s'haurà de provar. Vipiteus.
Vipiteus, vi de pou.
A Drogueria Ferreny, Can Ferreny. Us animem que veniu a fer un salt en el temps. I de pas, doncs, també en Marc, que hi entén de temps meteorològic, en aquest cas, també us en podrà fer una mica de previsió
si voleu,
d'avui
també.
Per demà. Sí, moltes sí. Gràcies, Robert i de Marc.
Disposar.
I endavant.
A vosaltres, gràcies.
Salut.
I el passat divendres el sistema Ter Llobregat va entrar en fase d'emergència per sequera i per entendre una mica més com hem de gestionar l'aigua que ens queda i les afectacions que té aquesta sequera en el territori, ens visita el Supermatí el president de l'ICRA, el senyor Vicenç Acuña. Bon dia.
Bon dia.
Clar, a mi el que m'agradaria abordar primer de tot és, creu que la gestió d'aquesta aigua que teníem s'hauria d'haver fet d'alguna altra manera abans d'arribar en aquesta situació de sequera?
És difícil de respondre això, perquè hi ha molts factors que juguen un paper aquí. Jo crec que en general s'ha fet una bona gestió, perquè el que és més complicat és realment predir a anys vista doncs, com s'allargarà la sequera. Diguéssim que la sequera que tenim ara és realment sense precedents des que tenim registres històrics, i això ens ha condicionat molt la gestió que podem fer de l'aigua.
Perquè no ho sé si recorda la sequera de l'any que vam viure a l'any 2008.
Sí.
Clar, no sé si aquesta que estem vivint té factors en comú amb la que vam viure en aquell moment.
Sí, o sigui, a nivell de duració són una mica diferents, perquè la que vam tenir fa uns 15 anys, en realitat va ser més curta i menys intensa. Els efectes, de fet, si comparem només els nivells dels embassaments, sembla que fossin semblants, però en realitat l'estalvi que fem d'aigua ara i la reutilització que fem de l'aigua també, les dessalinitzadores que tenim, això han fet que una sequera molt més forta la percebem com semblant a la que vam tenir fa 15 anys. Sí. O sigui, diguéssim que el xoc que va produir la sequera del 2007-2009 va esperonar moltes inversions, molts canvis, però no hi ha hagut prou, perquè ha arribat la següent sequera i estem al límit del col·lapse, com aquell que diu.
Perquè, esclar, una de les solucions que es proposen des del sector polític és, doncs, hi ha veus que parlen d'un trasbassament del riu Ebre, d'altres que aposten més per construir més dessalinitzadores. Esclar, quina seria la solució o les solucions que podrien millorar la gestió de l'aigua durant els pròxims mesos si fos el cas de que les pluges que hi haguessin no fossin suficients?
A veure, ara mateix...
Complicat.
Jo crec que sí. A veure, una cosa és de cares a futur, que quines són les possibles solucions, i l'altra cosa és què necessitem ara mateix per sortir de l'atzucac on som. No? Ara mateix, realment, per sortir de l'atzucac, poca inversió podem fer perquè ja anem tard. I bàsicament jo crec que el govern ara, en aquest sentit, comença... I només pot decretar una mica mesures d'estalvi i posar les desaladores i la planta de reutilització del Llobregat al màxim. Poca cosa més podem fer en aquest sentit. A llarg termini es parla això de la connexió a l'Ebre, de més desaladores. Més desaladores per les zones costaneres sí que és una possible solució per abastir aigua. Però no tant cap a l'interior. Llavors, una altra solució que s'està potenciant cada cop més és la reutilització de l'aigua. Un cop ja l'hem usada i va a la planta depuradora d'aigua residual, doncs s'està impulsant la construcció de tractaments més avançats d'aquesta aigua residual per poder-la reaprofitar després per consum humà o pel que sigui. De manera que, diguéssim, que estiguem reciclant, com aquell que diu, l'aigua, igual que reciclem el paper.
Perquè, és clar, aquesta reutilització de l'aigua, com es podria aplicar, o sigui, quin procés ha de seguir aquesta aigua perquè es pugui tornar a fer servir, no ho sé, per consum humà? Diguéssim que l'aigua hauria de complir unes qualitats que potser per regar un camp no farien falta.
Sí, sí. La normativa existent ara a l'estat espanyol defineix diferents tipologies d'aigua en funció de la qualitat per diferents usos. O sigui, en funció del tractament que falta l'aigua i com de net et queda, pot ser un determinat tipus d'ús d'aquesta aigua o un altre. Diguéssim que perquè pugui ser apte pel consum humà, de fet, ara la legislació no ho permet, i el que es fa és una reutilització indirecta, que és que després de tractar-la s'aboca a riu i al cap d'uns quilòmetres es torna a agafar per potabilitzar-la. Aquesta és una mica el que s'està fent ara mateix. Una altra cosa que no se'n parla tant és de fer una gestió forestal una mica diferent. Ara, com sabeu, tenim els boscos doncs, amb unes densitats arbòries molt elevades, fruit de l'abandonament de fa doncs, 60-50 anys. I una cosa que pot anar molt bé per tenir més aigua disponible és fer aclarides selectives. És en un lloc on tens doncs, en 10 metres quadrats, que ara potser hi ha 5 arbres, tots molt juntets i molt apinyats, que estan passant set, doncs deixar-ne un parell o un, de manera que reduïm el risc d'incendis, millorem la biodiversitat i tenim també més aigua disponible. Això també és una cosa que ara mateix està sobre la taula. Hi ha alguns exemples que s'estan fent. Aquí a l'Albera, a l'Empordà, hi ha un cas d'èxit. També a la capçalera de la Muga. I a llocs no gaire llunyans ja s'estan fent aquests tractaments, aquestes aclarides selectives. I estem veient doncs, que ajuden a tenir més aigua disponible a l'hora que redueixen doncs, això, el risc d'incendis.
Clar, aquí, per exemple, justament aquesta setmana, doncs, propietaris forestals de la zona de les Gavarres parlaven d'aquesta neteja selectiva d'arbres de la zona, tenint en compte que ara els boscos no estan en la millor salut possible. Esclar, tot això, com es podria fer aquesta neteja? Perquè estem parlant de que, per exemple, les Gavarres, la quantitat d'arbres que ara mateix hi ha sobre el terreny, doncs en són uns quants. Esclar, com s'hauria d'abordar tot això? Què han de fer els propietaris forestals per exemple, intentar fer que aquesta neteja sigui, doncs, serveixi per estalviar aigua?
Doncs el primer que podríem fer als propietaris forestals és adreçar-se al Consorci Forestal de Catalunya, que és una entitat pública que els pot ajudar a fer un pla de gestió per tenir doncs, una propietat forestal més sostenible que pugui produir més aigua, etc, etc. Els ajuden molt en això. I després, doncs, a nivell econòmic, també doncs, s'està treballant perquè puguin haver-hi ajudes per a aquest tipus de clarides que ens ajudin a reduir risc d'incendis i a tenir més aigua. Segurament heu sentit moltes vegades els mateixos bombers que el que diuen és que està bé invertir en extinció d'incendis, però hem d'invertir més en prevenció d'incendis.
Sí,
i prevenció d'incendis també és aquestes aclarides. Vull dir que hem d'una mica invertir-hi una mica més des de l'administració per ajudar propietaris a fer aquestes actuacions.
Clar, comentava que explorant una mica tot el que comporta la sequera, esclar, els rius, per exemple, nosaltres aquí al Baix Empordà ens visita el Ter, hi ha la gola del Ter, tota aquesta zona, i tenim tots els camps amb els pagesos que durant els últims dies doncs, han reivindicat aquestes, doncs, tenir més aigua. Esclar, com s'ha de distribuir l'aigua perquè, per exemple, pagesos puguin mantenir la seva activitat tenint en compte que no ho sé si amb aigües regenerades, amb aigua, no ho sé, d'altres tipus, per mantenir aquesta activitat de la pagesia catalana. Com ho podem fer?
Això és una pregunta molt complicada. Podríem estar molta estona però vaja, a veure, jo crec que una cosa és doncs, tenir més aigua, que vol dir doncs, aquesta gestió forestal per tenir una mica més d'aigua, o la recuperació de l'aigua de les depuradores, les desaladores, tot això ens ajuda. Després també la gestió també dels aqüífers d'una manera més integrada amb l'aigua superficial. Tot això ens ajuda a tenir més recurs. Però d'altra banda també hem d'invertir més en una agricultura una mica més eficient en l'ús de l'aigua. Perquè sí que hi ha molts agricultors, i de fet aquí al Baix Empordà tenim uns exemples boníssims de recs supereficients en base al que necessita la planta i no a qualsevol altra cosa. Vull dir, tenim exemples molt bons aquí.
El sistema del giro,
hauríem de seguir. Sí. Però clar, això segueix sent minoritari. Si això realment s'implementés a moltes més explotacions i s'ajudés a fer aquesta transició als agricultors també, doncs, amb ajudes o amb préstecs tous, doncs crec que això ajudaria molt a tenir una agricultura més eficient i que necessités, per tant, menys aigua. Mm-hmm. Una altra cosa és, a vegades també ens hem de plantejar quin tipus de cultiu podem posar, perquè ara podem pensar molt en aquestes mesures d'adaptació a la sequera, però d'aquí 10 anys en tindrem una que serà encara més forta i d'aquí 15 una altra encara més forta. Mm-hmm. Per tant, hem d'anar una mica anticipant-nos a aquests canvis que estan arribant tan de pressa ara lluit del canvi climàtic i una mica planificar el tipus de cultiu en base a això.
Mm-hmm. Perquè, clar, jo el que volia preguntar-li per acabar una mica l'entrevista és, esclar, quin futur ens espera? Perquè estem veient que els episodis de sequera, estem parlant de que vam patir una l'any 2008, que ara ens trobem el... Bueno, aquesta sequera va arrencar l'any 2022-2023 i som al 2024 i sembla que no hagi acabat. Esclar, tot això com ho hem d'encarar com a societat? Ja no dic només d'aquí a la comarca del Baix Empordà i comarca gironina, sinó com a Catalunya i Espanya.
Doncs jo crec que bàsicament és l'última cosa que deia aquesta, que és una mica la planificació de les nostres activitats, tenint en compte que el canvi climàtic no és quelcom que s'hagin inventat quatre científics il·luminats, sinó que és una cosa que l'estem patint ja intensament des de fa uns anys i que realment hem de canviar moltes coses per adaptar-nos i fer que la societat pugui seguir funcionant, que les activitats econòmiques puguin continuar. Realment hem de canviar força coses. A nivell domèstic, a nivell de la indústria, a nivell de l'agricultura, hem d'anar implementant aquests canvis. Que no sigui només a vegades una cosa minoritària o de que ara tanco l'aixeta, sinó que fem noves lleis per cada edifici nou que es construeixi, doncs que tingui sistemes de reaprofitament de l'aigua, que sigui molt més eficient climàticament. Hem de posar-nos les piles si no volem patir molt les properes dècades.
Mm-hmm. Perquè, esclar, com podem implementar aquest tipus de sistemes a casa nostra quan, per exemple, construïm un nou edifici o una nova casa o la reformem?
Doncs, a veure, si són construccions de nova construcció, jo crec que les normatives haurien de ser molt més agosarades i forçar les construccions ja molt més eficients. Si estem en una casa que ja la tenim i volem invertir-hi diners, doncs invertir en eficiència, en reaprofitament de l'aigua, jo crec que és fonamental. Perquè espero que també en els propers anys es vagin implementant també sistemes de certificació dels habitatges, no només en aspectes d'energia, sinó també en aspectes d'aigua, i que en funció del certificat que tinguis, doncs puguis tenir dret a més descomptes o a més ajudes des de l'administració, o descomptes de l'IRPF o el que sigui, o de l'IBI. I una mica, com que l'economia a vegades ens esperona més que les idees, mm-hmm. crec que hem d'anar també cap a sistemes de certificació que ajudin a fer aquesta transició més ràpida.
I potser donar una mica més d'avantatge a aquelles persones que facin aquests canvis. Doncs...
Sí, exacte.
a vegades anima més que no pas les idees.
Sí. Exacte, sí. Això doncs, volia dir.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Acuña, per aquests minuts i esperem que aquest canvi es produeixi més aviat que tard. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per l'interès i per la trucada.
Merci.
A veure, doncs.
Matí de dimecres amb restes de nuvolositat i formació de núvols baixos i boires. Amb el pas de les hores, més clarianes i sol, tot i que ens creuaran algunes bandes de núvols alts, entrenyinant estones l'estat del cel. L'ambient diurn serà més càlid, amb fins a 20 graus de temperatura màxima. Demà tens força assolellat amb vent de garbí, que a la tarda bufaran cops de més de 50 km per hora i la temperatura màxima serà més elevada, al voltant dels 23 graus.
Doncs veurem si avui veiem una mica més de sol que no pas ahir i veurem si al final de setmana podem celebrar el Carnaval amb pluja o sense pluja, tot i que la tradició diu que per Carnaval sol ploure i fer mal temps. Nosaltres ens acomiadem aquí i us donem les gràcies, com cada matí, per escoltar-nos des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Ens tornem a trobar demà a les 8 del matí. Que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.